tal, com esteu? Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. El despertador de referència a les nostres comarques ja és dijous. El dia es diu 28 de maig del 26. Cel completament serè en aquestes primeres hores. Llueix el sol, temperatures ja agradables. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Tornarà a fer calor de valent avui.
Doncs sí, de fet, les temperatures així ho demostren ja aquestes primeres hores del matí. 9 graus ara mateix a Vall de Núria, en tenim 13 a Mieres, 14 graus a Das, a Ripoll, a Sant Pau de Segúries i a Camprodon, 15 a la Vall d'en Bas, i a Santa Pau, 16 graus, a Olot, a Les Pretes i a Castellfollit de la Roca, també a Montagut, 17 a Besalú, 18 a Girona, 19 graus a Banyoles i 22 a Figueres i a Roses.
Avançament de la previsió del temps, Dani Ramírez.
Bé, situació meteorològica per aquest dijous, que ens marca una forta pujada de temperatures, màximes de 30-35, calor forta, no descartaríem algun valor de 36 graus cap a l'Alt Empordà, Pla de l'Estany, prelitoral gironí, i també divendres aquesta temperatura altíssima entre els 31 i 35 aproximadament. Ara bé, les tardes, tant dijous com divendres, hi haurà un ruixat, dijous més probable cap a Osona, dissabte més ruixat, més tempestes, en aquest cas al Pirineu, podrien ser més abundants cap a la Cerdanya.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El pressupost de l'Ajuntament de Ripoll s'ha aprovat definitivament al ple d'aquest dimecres gràcies a l'abstenció dels tres regidors de Junts i unes al·legacions presentades per un regidor del PSC. Totes les mirades del ple, evidentment, han estat posades en els dos regidors socialistes que han assumit el càrrec en substitució dels dos que el partit va apartar per haver-se abstingut en els pressupostos municipals. Paco Murillo i Jorge Iglesias són els dos noms del PSC. El consistori, aquí acusat d'esquirols, la pròpia alcaldessa Sílvia Orriols, només d'arribar.
Que cap de vostès dos ha estat escollit democràticament a les urnes pels ripollesos i que, per tant, en aquesta sala de plens no representen els votants de cap llista electoral, sinó vostès mateixos i prou. Amb absoluta deslleialtat i traïdoria han trepitjat la feina i trajectòria de dos regidors que sí que van ser votats pels ripollesos i s'han venut a la cúpula autoritària que els va obligar a cessar per interessos privats i partidistes. En termes sindicalistes, món que vostès em consta que coneixen bé, això té un nom: esquirols.
A la Vall d'en Bas, l'Ajuntament segueix plantejant accions per pacificar la plaça de Sant Esteve.
Tenen previst invertir uns diners a fer un aparcament a la zona de la fàbrica de Can Marguí i treure els vehicles d'aquest sector. Enguany destinaran bona part del pressupost en inversions a completar l'obra de l'aigua a la Pinya i a urbanitzar la zona de la rectoria de Sant Privat d'en Bas.
L'alcaldessa és Magda Roca.
I tenim el problema de que sembla més un aparcament que una plaça, perquè això no passi i perquè volem que la plaça, no, sigui el cor del poble i que la gent és el que ens està demanant, doncs hi ha tot un projecte vinculat a l'antiga fàbrica de Can Marguí, en què a la darrere de la fàbrica de Can Marguí s'hi ficarà una zona d'aparcament i s'alliberarà l'espai de la plaça. Això són diners, no, que s'han projectat dintre el pla d'inversions de l'Ajuntament amb l'ajuda del POSC.
No deixem les obres perquè les de rehabilitació de l'antiga caserna de Sant Joan de les Abadesses per fer-hi habitatge públic avancen, però el grup municipal d'Esquerra Republicana fa algunes peticions.
Lamenten, a més, que els preus seran elevats i voldrien que l'equip de govern tingués una òptica més social.
La Laia Capdevila és regidora d'Esquerra.
Creiem que han d'haver uns criteris clars i per nosaltres s'ha de prioritzar la gent que està empadronada a Sant Joan i, a més, s'han de poder aconseguir uns preus assequibles que, pel que va comentar l'alcalde l'altre dia, semblaria que aquests preus serien força semblants als preus de mercat. I hem d'intentar que aquests preus siguin més assequibles perquè la gent de Sant Joan es pugui quedar a viure aquí a Sant Joan i això no acabi sent com una Cerdanya. Des de l'Agència d'Habitatge tu tens uns preus màxims que metre quadrat que pots aplicar. Des de l'Ajuntament tu podries decidir que la teva licitació surts a uns preus inferiors.
I a Can de Bànol, el cementiri municipal està en obres. L'Ajuntament està rehabilitant la part alta de l'espai just al voltant de l'església de Sant Cristòfol.
La voluntat és aconseguir un indret amable i diàfan, millorant sobretot en l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïna. Mirant al futur, hi ha la intenció de reformar l'església per convertir-la en un espai on fer-hi diferents esdeveniments.
Escoltem a l'Oriol Lázaro, és l'alcalde.
En aquest cementiri no hi havia espai perinatal, no hi havia columbaris i l'espai de tota la part més alta era inaccessible per gent amb mobilitat reduïda. Amb aquestes obres, aquesta segona fase ja que estem executant, donem resposta a totes aquestes necessitats. Ja vam fer una primera fase amb l'espai perinatal, que s'ha d'acabar de rematar, i ara mateix estem acabant aquests detalls finals, i la continuïtat que tindrà amb tot una altra part on acabarem tenint els columbaris, un segon accés que serà totalment accessible per persones de mobilitat reduïda.
I a les preses, l'Ajuntament vol engrandir l'espai de dansa de l'Esparma de l'Esbart en Marboleny.
Situat entre els carrers Fageda i Avinguda Constitució, des de l'Ajuntament voldrien ampliar l'espai per així poder-hi encabir més activitat i rebre més esbarts d'arreu. L'alcalde admet que és un projecte costós, tot i que està quantificat amb exactitud, i ja han parlat amb responsables del govern espanyol i de la Generalitat.
És un projecte gran, volem fer una ampliació i ens agradaria molt poder tirar aquest projecte endavant. És un projecte costós, també ho hem fet arribar també al Ministeri de Cultura, ho hem fet arribar a la Generalitat, ho hem fet arribar a tots els agents, perquè realment no és una cosa que no podem fer sols, però sí que aquí és un projecte molt xulo, molt engrescador.
Són les 8 i 6. Avui també parlarem de seguretat perquè el Consell Comarcal de la Garrotxa, la Generalitat i tres ajuntaments de l'Alta Garrotxa firmen un pla d'actuació propi per a aquesta zona de la comarca.
L'objectiu és acotar i deixar més clar quin cos d'emergència ha d'actuar en cas d'incidència. Es tracta d'un pla que pot ser útil per a incendis, llevantades o massificació de persones i que pot servir per no col·lapsar la carretera que puja a Sedernes.
Escoltem el president del Consell, Albert Danés.
Tenir, clar, amb una situació d'emergència que ens podem trobar a l'Alta Garrotxa, que malauradament amb els canvis que estem tinguent i aquestes calors d'altes temperatures i aquest risc d'incendis que podem tenir, aquestes situacions de pluges que també tenim, que si hi ha un tema que s'activa algun protocol d'emergències, nosaltres tenim el nostre protocol propi per tal de poder activar com hem de funcionar en aquest espai per poder si s'ha de desallotjar la gent o si hem de tancar l'espai, poder-lo tancar.
I l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa analitza la situació d'urgències. Belén Cox en reconeix que hi ha marge de millora en el temps d'atenció a urgències a l'hospital.
Explica que és un aspecte a millorar a nivell català i que a la comarca també s'ha de prioritzar l'accessibilitat al servei el més ràpid possible. Detalla que és una situació que cal analitzar amb indicadors que siguin útils per mesurar el temps d'espera d'una persona i poder-lo reduir.
Ja no només de l'hospital, sinó de la regió sanitària de Girona i del Servei Català de la Salut, una de les prioritats és l'accessibilitat. Tant a urgències, no? Reduir temps d'espera, quan una persona, nosaltres, no? La nostra família va a urgències, vol que l'atenguin ràpid, no? Té un problema de salut, això és prioritari i per això cal anar mesurant, no? I tenir uns indicadors i anar veient com va.
I atenció, perquè els dies 9, 10 i 11 de juny els alumnes de segon de batxillerat s'hauran d'enfrontar la selectivitat, tot un clàssic en aquesta època.
Enguany, la prova d'accés a la universitat manté el model implantat el curs passat, en què es va eliminar l'opció de triar entre dos models d'examen i va augmentar la penalització per les faltes d'ortografia. Aquest curs també és el darrer amb una prova extraordinària a setembre i a partir del 2027 s'avançarà a juliol.
Com es preparen els estudiants?
Aprendre-t'ho, a més, hi ha com el nerviosisme afegit, no?, de aquesta incertesa que provoca la selectivitat, llavors és una mica difícil a vegades de gestionar, tot i que els temaris no són nous.
És que estem una mica nerviosos, però, bueno, perquè al final són la selectivitat, però sí que és veritat que aquí a l'institut ens porten preparant molt bé tot el curs i ja totes les matèries, els exàmens els hem adaptat a la selectivitat i ja estem una mica més acostumats, per tant això ens troba una mica els nervis.
En general ara és repassar el que ja hem fet durant tot el curs i jo crec que ara ve com la part més fàcil, diguem, de batxillerat, no?
Els alumnes dels cicles de confecció i patronatge de l'Institut La Garrotxa d'Olot organitzen una nova desfilada de moda prevista per aquest dissabte.
Són dos cicles que fa 47 anys que s'imparteixen al centre educatiu garrotxí, conegut popularment per la seva vessant de la formació professional. Fins dilluns hi ha obertes les preinscripcions pel curs vinent i la desfilada de dissabte es farà a l'hospici a partir de 2:15 de la tarda.
Escoltem precisament una de les professores, és la Romi Llanes.
És d'una vida els projectes que han estat treballant aferrissadament els segons cursos, tant d'un cicle com de l'altre. És el cicle, és el projecte final de curs, com si diguéssim. Llavors els hi donen vida, no? Venen unes models d'una escola de models, se'ls posen i els fan servir, no? Els desfilen. Llavors és molt bonic, és... Fins a un punt emotiu.
Esteu escoltant els 5 minuts més, tot a punt per Corpus. A Olot aposten per la gastronomia, l'artesania, la música i la faràndula.
Es celebrarà el primer cap de setmana de juny amb activitats des del divendres, com el concurs del Jotoku. Ramon Miravet encapçalarà la proposta musical i els gegants sortiran al carrer per primera vegada aquest 2026. A banda, hi haurà tallers d'artesania, un sorteig a càrrec de l'ACO i propostes gastronòmiques per a tots els gustos.
La regidora de Promoció Econòmica, Gemma Canalies.
Totes les parades d'artesanies. Nosaltres també és molt important també posar molt en valor aquesta artesania mantenir aquest producte local, i per això també ho anirà tot acompanyat de tallers, de tallers d'artesans, que per una banda hi haurà alguns tallers en el qual es crearan figures de la pròpia faràndula, hi haurà alguns altres tallers també que en aquest cas es faran tipus de, alguns tipus de flors, etc. Per tant, també convidem a tothom que formi part d'aquests tallers.
I l'olotí Víctor de Paz Mena presenta una mirada sobre el temps de la Segona República, la Guerra Civil i la Revolució Obrera a la Vila.
El llibre parla dels 30 anys de Sant Joan de les Abadesses i tots els trets distintius que es van viure al municipi a diferència d'altres punts del territori. El periodista també remarca que actualment hi ha paral·lelismes com el desenvolupament de conflictes bèl·lics i la crisi de l'habitatge.
La Revolució Obrera, sobretot, va tenir unes singularitats aquí a Sant Joan de les Abadesses que són diferents de la majoria de municipis catalans, diguéssim. Les actes dels plens, que ha estat algú molt important per poder fer el llibre, però després quan llegeixes un dels periòdics d'aquí de la vila, doncs trobes informacions que no surten a l'acte del ple, que són més del bullici popular, de la pulsió una mica que hi havia al poble, i també sent molt interessant per complementar el que em donaven les altres fonts.
Són les 8 i 10. Anem als esports. El Club Poliesportiu Sant Joanenc ja prepara el partit de tornada del play-off contra la Unió Deportiva Jesús i Maria.
Després d'empatar 0 gols a les Terres de l'Ebre, el conjunt dirigit per Héctor Simón vol aconseguir la victòria per passar a la final.
Tipus de partit, l'experiència és que no s'ha d'especular. A priori i dintre de la teoria, pues és un equip, ells tenen jugadors, doncs, alguns veteranos que poder els hi costa, camp gran, però el meu missatge d'avui, que anem a entrenar avui, és que el partit serà... Hem fet la primera part i ara falta la segona, que serà similar, que el rival ens forçarà.
Arnau Pons deixa el Club Tenis Taula Olot després de 4 temporades.
El jugador d'Esparreguera tanca un cicle al conjunt olotí on ha aconseguit grans èxits juntament amb altres companys. Ja ha tancat la seva etapa a l'Olot com a semifinalista del Campionat de Catalunya.
I el torneig de futbol sala de la Vall d'Arriba ja està en marxa. Enguany hi ha 2 equips menys que l'any passat, però l'organització està satisfeta amb l'acollida perquè han decidit augmentar el nombre de jugadors per equip.
La competició s'allargarà fins al 27 de juny amb 10 conjunts masculins i 3 de femenins que lluitaran per aconseguir el títol.
Fer dos columnes o dos quadrants d'equips, hem fet com han fet a la Champions, una lligueta, i jugaran tots 6 partits. No vol dir que juguin tots contra tots, els ha tocat només amb un emparellament de 6 equips i seran, doncs, la lligueta en total. I els 8 primers passaran a quarts de final.
És en Xavi Ribas, l'organitzador del torneig.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
El pressupost de l'Ajuntament de Ripoll s'ha aprovat ja definitivament al ple d'aquest dimarts gràcies a l'abstenció dels 3 regidors de Junts a unes al·legacions presentades per un regidor del PSC. El ple va debatre si s'incorporaven o no aquestes esmenes.
Es tracta d'unes esmenes presentades per un dels nous regidors del PSC, Paco Morillo, que va introduir abans de prendre possessió del càrrec. Oriol va titllar la presentació de les al·legacions com a maniobra política legítima però immoral i va acusar els socialistes de voler fer un intent barroer de paralitzar l'Ajuntament. En el seu discurs, el portaveu de Junts, Ferran Raigón, va assegurar que no s'estava votant el pressupost, sinó si el pressupost tira endavant amb la incorporació d'al·legacions o sense, ja que, segons va dir, els pressupostos ja es van votar en el seu dia i van quedar aprovats. Tanmateix, fons municipals han aclarit que si el ple hagués acceptat introduir les al·legacions del PSC, el pressupost no hauria quedat automàticament aprovat amb les esmenes, sinó que s'hagués hagut de sotmetre a un nou tràmit d'aprovació. En aquest cas, les mateixes fonts indiquen que l'alcaldessa Sílvia Orriols hagués tingut l'opció d'activar una qüestió de confiança, ja que les esmenes modificaven substancialment el pressupost aprovat inicialment al ple del mes d'abril amb l'abstenció dels anteriors regidors del PSC.
Però no ens hem d'enganyar, totes les mirades del ple de Ripoll han estat posades en els dos regidors regidors socialistes que han assumit el càrrec en substitució dels dos que el partit va apartar per haver-se abstingut en els pressupostos municipals. Paco Murillo i Jorge Iglesias han pres possessió al ple i el partit torna a tenir ara representació al consistori després de forçar la dimissió dels antics regidors Enric Pérez i Ana Belén Avilés per haver permès, amb una abstenció, que Aliança Catalana aprovés el seu pressupost.
Iglesias ha estat l'únic que ha intervingut en la presa de possessió i ha assegurat que desenvoluparà l'activitat amb la lleialtat que correspongui. Iglesias ha intervingut en castellà, fet que l'alcaldessa Sílvia Orriols ha titllat d'inaudit i l'ha animat a apuntar-se a l'escola d'adults. Orriols ha criticat que cap dels dos regidors ha estat escollit democràticament i els ha acusat d'esquirols.
Que cap de vostès dos ha estat escollit democràticament a les urnes pels ripollesos i que, per tant, en aquesta sala de plens no representen els votants de cap llista electoral, sinó vostès mateixos i prou. Amb absoluta deslleialtat i traïdoria han trepitjat la feina i trajectòria de dos regidors que sí que van ser votats pels ripollesos i s'han venut a la cúpula autoritària que els va obligar a cessar per interessos privats i partidistes. En termes sindicalistes, món que vostès em consta que coneixen bé, això té un nom: esquirols.
Murillo i Iglesias han pres possessió del càrrec al ple municipal d'aquest dimarts. Murillo no ha volgut intervenir durant la presa de possessió, mentre que Iglesias sí que ho ha fet per agrair a la direcció dels socialistes d'haver-lo escollit i ha assegurat que farà l'activitat que correspongui com a regidor amb la lleialtat que correspongui.
Però no se preocupe, ya asumiremos lo que tengamos que asumir, que venga por una extensión de nuestra parte. Y con respecto al tema de hablar en castellano, haré lo posible por aprender el catalán. También le pediría a usted que también haga lo posible por hacer acciones sociales.
I faig un incís també perquè el nou regidor s'ha manifestat en la seva intervenció en la llengua castellana. Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'escola d'adults de Ripoll. Si volen sortir, li puc fer lliurament d'un formulari d'inscripció. No entenc que el PSC, partit que pretesament defensa el català a les institucions, de fet no he sentit mai cap diputat en seu parlamentària fer cap intervenció en castellà, hagi considerat convenient introduir amb calçador dins l'Ajuntament un regidor que no és ni viu a Ripoll i que no parla la llengua catalana en el desenvolupament del seu càrrec públic.
Orriols ha anunciat també en el transcurs del ple que han rebut un document oficial per anunciar-los que s'ha acceptat prorrogar fins al 31 de desembre el termini per executar les obres per transformar l'edifici del Pla en una residència d'avis. L'Ajuntament de Ripoll estava a punt de perdre una subvenció europea de 2,7 milions d'euros, ja que els requisits era que la primera fase d'obres hagués d'acabar abans del 30 de juny. Amb aquesta pròrroga, ha assegurat Orriols, Ripoll podrà tenir una nova residència d'avis, ja que l'actual necessita una reforma important.
No deixem encara les obres en municipis perquè l'Ajuntament de la Vall d'en Bas segueix plantejant accions per pacificar la plaça de Sant Esteve. Tenen previst invertir uns diners a fer un aparcament a la zona de la fàbrica de Can Marguí i treure d'aquesta manera els vehicles d'aquest sector.
Enguany destinaran bona part del pressupost en inversions a completar l'obra de l'aigua a la Pinya i a urbanitzar la zona de la rectoria de Sant Privat d'en Bas.
Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha estat impulsant un projecte participatiu per millorar l'entorn de la plaça de Sant Esteve d'en Bas. Allà, amb diners propis i amb diners del Pla d'Obres de la Generalitat, tenen previst fer canvis, concretament treure cotxes de la plaça i habilitar un espai d'aparcament just darrere la fàbrica de Can Marguí. Durant un temps, l'Ajuntament ha estat fent un procés participatiu i s'han fet entrevistes a una trentena de veïns de la zona. De tot plegat, aquestes darreres setmanes s'han estat fent un retorn. Magda Roca és l'alcaldessa de la Vall d'en Bas.
I tenim el problema de que sembla més un aparcament que una plaça, perquè això no passi i perquè volem que la plaça, no, sigui el cor del poble i que la gent és el que ens està demanant, doncs hi ha tot un projecte vinculat a l'antiga fàbrica de Can Marguí, en què a la darrere de la fàbrica de Can Marguí s'hi ficarà una zona d'aparcament i s'alliberarà l'espai de la plaça. Això són diners, no, que s'han projectat dintre el pla d'inversions de l'Ajuntament amb l'ajuda del POSC.
Aquest any l'Ajuntament de la Vall d'en Bas compta amb un pressupost de 4.500.000 euros i de tots aquests 1.100.000 euros estan destinats a inversions. Les dues principals obres estan iniciades, d'una banda l'urbanització de l'entorn de la rectoria de Sant Privat amb els diferents serveis i cada que va esdevenir nova zona per habitatges amb l'ajuda de la Generalitat. Les obres estan valorades en uns 400.000 euros. L'altra gran obra és la portada d'aigua a la Pinya, amb un dipòsit, obra valorada també en uns 400.000 euros i que està inclosa al PUOS.
No està sectoritzada l'aigua. Per tant, quan passa alguna cosa, no? Alguna tuberia que rebenta, que hi hagi hagut algun problema, com va haver-hi fa dos o tres anys enrere, una contaminació de l'aigua a la zona de la Pinya, vam haver de portar cisternes, perquè això no passi, doncs canalitzem l'aigua del sector del Mallol cap a la Pinya, amb unes anelles en què, si es dona el cas de que hi hagi fuites, de que hi hagi contaminacions, de que hi hagi algun problema, no podrem tancar l'aigua i obrir-la per la part que els hi arribi, per la part, no, que l'aigua està bé, que és la part del Mallol.
Al pla d'obres també hi figura un projecte que hauria d'iniciar-se aquest mateix any, la connexió entre el nucli d'Hostalets i l'urbanització dels Horts. L'Ajuntament ja ha posat en marxa la comunitat energètica de Sant Privat i espera avançar en la comunitat energètica del Mallol. Amb el pressupost d'aquest any també tenen previst fer alguna fase de millores a Cal Monjo, a més de millorar algun camí i carretera.
I no deixem encara més obres, les que es faran a Sant Joan de les Abadesses, en concret les de rehabilitació de l'antiga caserna per fer-hi habitatge públic. Avancen, però el grup municipal de Esquerra Republicana reclama prioritzar els empadronats per trobar qui hi visqui.
Lamenten, a més, que els preus seran elevats i voldrien que l'equip de govern tingués una òptica més social.
Guido Sengerotem.
Esquerra Republicana Sant Joan de les Abadesses lamenta que en els darrers anys no hi ha hagut pràcticament inversió en habitatge al municipi i per això celebra la reforma de l'antiga caserna on s'hi estan habilitant pisos públics. Els republicans, però, reclamen que aquesta no sigui una acció puntual i sobretot que es tingui més en compte els santjoanins i a qui té més dificultats econòmiques i d'accés a l'habitatge. Ho explica Laia Capdevila, d'Esquerra de Sant Joan de les Abadesses.
Creiem que hi ha d'haver uns criteris clars i per nosaltres s'ha de prioritzar la gent que està empadronada a Sant Joan i a més s'han de poder aconseguir uns preus assequibles que, pel que va comentar l'alcalde l'altre dia, semblaria que aquests preus serien força semblants als preus de mercat i hem d'intentar que aquests preus siguin més assequibles perquè la gent de Sant Joan es pugui quedar a viure aquí a Sant Joan i això no acabi sent com una Cerdanya. Des de l'Agència d'Habitatge tu tens uns preus màxims que metre quadrat que pots aplicar. Des de l'Ajuntament tu podries decidir que la teva licitació surts a uns preus inferiors.
A la vegada, des d'Esquerra recorda que a Sant Joan hi ha uns 250 habitatges buits i per això creuen que cal impulsar una política de foment de la vivenda de manera planificada i a llarg termini per tal que tothom hi tingui accés.
I a Can de Bànol, el cementiri municipal està en obres. L'Ajuntament està rehabilitant la part alta de l'espai just al voltant de l'església de Sant Cristòfol.
La voluntat és aconseguir un indret amable i diàfan, millorant sobretot en l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Mirant al futur, hi ha l'intenció de reformar l'església per convertir-la en un espai on fer-hi diferents esdeveniments.
Martí Palau.
L'Ajuntament de Can de Bànol ha engegat la segona fase d'obres a la part superior del cementiri municipal. Les actuacions van començar de quan la zona de dol perinatal i ara s'està fent accessible l'espai del costat de l'església de Sant Cristòfol, que fins ara era absolutament inaccessible per a les persones amb mobilitat reduïda. Ho explica Oriol Lázaro, alcalde de Can de Bànol.
En aquest cementiri no hi havia espai perinatal, no hi havia columbaris i l'espai de tota la part més alta era inaccessible per gent amb mobilitat reduïda. Amb aquestes obres, aquesta segona fase ja que estem executant, donem resposta a totes aquestes necessitats. Ja vam fer una primera fase amb l'espai perinatal, que s'ha d'acabar de rematar i ara mateix estem acabant aquests detalls finals i la continuïtat que tindrà amb tota una altra part on acabarem tenint els columbaris, un segon accés que serà totalment accessible per persones de mobilitat reduïda.
L'equip de govern lamenta la falta de manteniment que ha tingut l'espai durant els darrers anys i asseguren que caldria fer-hi algunes actuacions més, però que ara per ara no hi ha pressupost. La voluntat és anar-hi fent millores de mica en mica, pensant també en projectes de futur, com pot ser la rehabilitació de l'església de Sant Cristòfol. Fa poc es van secularitzar les runes de l'edifici perquè no caigués, però s'hauria de reformar perquè fos accessible.
Ens agradaria, en un futur, buscar fons, buscar subvencions, tenir prou fons propis per poder actuar en aquesta església de Sant Cristòfol i que la puguem recuperar com un espai pel poble, un espai on fer-hi, per exemple, algun tipus de trobada o de músic musical o bé de, fins i tot d'un espai on puguis estar tranquil·lament i gaudir d'una estona de repòs.
El cost total d'aquesta segona fase d'obres és de 63.000 euros, un 60% dels quals estan finançats per una subvenció destinada a millores i manteniment del cementiri. Les obres han d'estar enllestides abans del 30 de juny.
I de Can de Bànol cap a les preses, l'Ajuntament vol engrandir l'espai de dansa de les Barbamarbolencs.
Situat entre els carrers Fageda i Avinguda Constitució, des de l'Ajuntament voldrien ampliar l'espai per així poder encabir més activitat i rebre més esbarts d'arreu. L'alcalde admet que és un projecte costós, tot i que està quantificat amb exactitud i ja han parlat amb responsabilitat responsables del govern espanyol i de la Generalitat.
L'Ajuntament de les Preses ja ha demanat a l'Estat i a la Generalitat ajuda per poder impulsar un projecte que creuen que seria molt beneficiós pel poble i també per una de les entitats més importants del municipi, l'Esbart Marboleny. Des de fa un temps plantegen la possibilitat d'engrandir l'espai de dansa i seu de l'Esbart Presenc per poder acollir més esbarts i oferir més activitat en l'àmbit de la dansa d'arrel tradicional. Albert Danés és l'alcalde.
És un projecte gran, volem fer una ampliació i ens agradaria molt poder tirar aquest projecte endavant. És un projecte costós, també ho hem fet arribar doncs, també al Ministeri de Cultura, ho hem fet arribar a la Generalitat, ho hem fet arribar a tots els agents, perquè realment no és una cosa que no podem fer sols, però sí que aquí doncs, és un projecte doncs, molt xulo, molt engrescador.
Fa uns dies l'alcalde de les Preses ja va transmetre aquest desig al subdelegat del govern espanyol a Girona, Pere Parramon. Danés detalla què necessitarien exactament a l'espai situat entre el carrer La Fageda i l'avinguda de la Constitució.
I és una ampliació de la zona de l'espai de dansa perquè realment doncs, diferents companyies i esbarts doncs, puguin venir a treballar i a fer les seves propostes doncs, de dansa d'arrel tradicional i que tot això doncs, passi a les Preses, pugui passar tot a les Preses, venen, fan les preparacions, tenen un lloc de residència per poder fer doncs, aquests treballs i que després es repercuteixi també en el centre cultural de que les companyies, els esbarts, la gent que pugui venir pugui doncs, ensenyar-ho també a la nostra ciutadania, als veïns i veïnes de les Preses amb aquestes representacions.
Enguany l'Esbart Marboleny fa 50 anys i, sens dubte, la tirada endavant d'un projecte d'aquest tipus seria un dels millors regals que podrien rebre.
Temps ara pels esports. Arnau Pons deixa el club tenis taula Olot després de 4 temporades. El jugador d'Esparreguera tanca un cicle al conjunt olotí on ha aconseguit grans èxits juntament amb altres companys. Ha tancat la seva etapa a l'Olot com a semifinalista del Campionat de Catalunya.
El club tenis taula Olot ja comença a preparar la seva pròxima temporada Superdivisió i competició europea. El conjunt olotí ha tancat aquest cap de setmana la seva temporada després de caure a les semifinals contra l'Hospitalet. Tot i guanyar de forma clara la fase de grups per 3-0 amb el Mollerussa i el Valls Nord d'Andorra, la tripleta lotina formada per Arnau Pons, Rafa de las Heras i Arnau Roca no va poder arribar a la final després de quedar eliminat contra l'Hospitalet. Tercer lloc final per al club tenista l'Olot, que tanca la seva temporada particular amb una Copa del Rei, una final a l'Eurotrophy, unes semifinals al Campionat Absolut de Catalunya i la classificació europea a Superdivisió. Una de les notícies del cap de setmana ha estat que Arnau Pons ha jugat el seu últim partit amb el club tenista l'Olot. Després de 4 bones temporades, el jugador d'Esparreguera tanca una etapa d'èxits per decisió pròpia. D'entre aquests èxits hi ha la a Superdivisió en la seva primera temporada juntament amb Marc Caimel i Diego Piño, la consecució de la primera Copa del Rei en la història del club i aquest subcampionat europeu. Tot i els resultats esportius que han estat més que bons per part d'Arnau Pons, des del club destaquen la figura humana del jove jugador i diuen que ha estat un referent pels nous jugadors, pels entrenadors i sobretot per l'afició.
Ai, 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 Servillar, ja no estic sola a la llar. Amb ajuda tot és fàcil, quin descans tan genial. Ai, 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 Servillar, quina pau, quin benestar. Una cuidadora a casa, just la que em fa faltejar.
Servillar, una empresa dedicada a cuidar la gent gran. Amb l'experiència personalitzada de més de 150 clients a la Garrotxa, Osona, el Ripollès i la Selva. Ens trobaràs a servi-llar.cat o truca'ns al 972 27 08 64. Servillar, tranquil·litat per tu i els qui estimes.
El dissabte 6 de juny arriba la gran tòmbola del comerç d'Olot. Fes les teves compres als establiments participants el divendres 5 i el dissabte 6 de juny i vine amb el teu tiquet de compra a l'espai de la tòmbola per aconseguir una butlleta amb premi directe assegurat. El dissabte 6 de juny de 5 de la tarda a 10 de la nit a l'espai de l'Associació de Comerciants d'Olot. Xecs regal, regals dels comerços, tastets, àpats, begudes de la fira i moltes sorpreses més. Una iniciativa de l'Associació de Comerciants d'Olot dins la festa de Corpus per fer créixer i viure el comerç de la ciutat. Compra Olot, juga i guanya.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Vols convertir la teva furgoneta en la teva millor aventura?
A Autoelèctric Haisa ho fem possible. Instal·lem accessoris de camper, calefacció estacionària per als dies més freds, segona bateria per no quedar-te mai sense energia, tendals per a protegir-te del sol i molt més. Necessites enganxalls, portabicis o qualsevol accessori? Ho tenim tot per fer els teus viatges inoblidables. Vine a Autoelèctric Haisa i comença l'aventura avui mateix. Autoelèctric Haisa, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30 d'Olot. I bones vacances!
L'estiu comença a Roses. Del 5 al 7 de juny, vine a dir hola a l'estiu i a gaudir de vespres incomparables davant del mar, amb música en viu i tastets gastronòmics. A més, Hola Estiu ofereix descomptes en comerç, restaurants i activitats. Consulta la programació completa i tots els descomptes a visitroses.cat.
Des de l'any 56 oferim el bo i millor, amb molta varietat de roba i complements per tots els bons clients. La Casa Blava. La Casa Blava.
Setmana de descomptes amb roba interior fins a un 30%.
Què tal? Molt bon dia. Són 8:45. Esteu escoltant els 5 minuts més titulars de la jornada. 5 minuts més.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Ara comencem parlant de seguretat ciutadana, perquè el Consell Comarcal de la Garrotxa, la Generalitat i 3 ajuntaments de l'Alta Garrotxa firmen un pla d'actuació propi per a aquesta zona sensible de la comarca. L'objectiu és acotar i deixar més clar quin cos d'emergència ha d'actuar en cas d'una possible incidència. Es tracta d'un pla que pot ser útil per a incendis, llevantades o massificació de persones i que pot servir per no col·lapsar la carretera que puja fins a Sadernes. Escoltem precisament el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, és Albert Danés.
Tenir, doncs, clar, en una situació d'emergència que ens podem trobar a l'Alta Garrotxa, que malauradament amb els canvis que estem tinguent, doncs, i aquestes calors d'altes temperatures i aquest risc d'incendis que podem tenir, aquestes, doncs, situacions de pluges que també tenim, doncs, que si hi ha un tema, doncs, que s'activa algun protocol d'emergències, doncs nosaltres tenim el nostre protocol propi, doncs, per tal de poder activar, doncs, com hem de funcionar en aquest espai per poder, doncs, si s'ha de desallotjar la gent o si hem de tancar l'espai, doncs poder-lo tancar.
I ja que parlem d'urgències, Belén Cox ens reconeix que hi ha marge de millora en els temps d'atenció a urgències a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Explica que és un aspecte a millorar a nivell català i que a la comarca també s'ha de prioritzar l'accessibilitat al servei el més ràpid possible. Detalla que és una situació que cal analitzar amb indicadors que siguin útils per mesurar el temps d'espera d'una persona i poder-lo reduir.
Ja no només de l'hospital, sinó de la regió sanitària de Girona i del Servei Català de la Salut, una de les prioritats és l'accessibilitat. Tant a urgències, no? Reduir temps d'espera, quan una persona, nosaltres, no? La nostra família va a urgències, vol que l'atenguin ràpid, no? Té un problema de salut, això és una... és prioritari i per això cal anar mesurant, no? I tenir uns indicadors i anar veient com va.
A la pàgina política, el pressupost de l'Ajuntament de Ripoll s'ha aprovat definitivament al ple d'aquest dimarts gràcies a l'abstenció dels 3 regidors de juny a unes al·legacions presentades per un regidor del PSC. El ple ha debatut si s'incorporaven o no aquestes esmenes que finalment no han tirat endavant. De fet, totes les mirades estaven posades en els nous regidors, socialistes Paco Murillo i Jorge Iglesias, que han pres possessió del càrrec en el ple d'aquest dimarts.
Pero no se preocupe, ya asumiremos lo que tengamos que asumir, que venga por una extensión de nuestra parte. Y con respecto al tema de hablar en castellano, haré lo posible por aprender el catalán. También le pediría a usted que también haga lo posible por hacer acciones sociales.
I Sílvia Oriols en respon.
I faig un incís també perquè el nou regidor s'ha manifestat en la seva intervenció en la llengua castellana. Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'Escola d'Adults de Ripoll. Si volen sortir, li puc fer lliurament d'un formulari d'inscripció.
L'Ajuntament de la Vall d'en Bas segueix plantejant accions per pacificar la plaça de Sant Esteve. Tenen previst invertir uns diners a fer un aparcament a la zona de la fàbrica de Can Marguí i treure d'aquesta manera els vehicles d'aquest sector.
Enguany destinaran bona part del pressupost en inversions a completar l'obra de l'aigua a la Pinya i a urbanitzar la zona de la rectoria de Sant Privat d'en Bas.
tenim el problema de que sembla més un aparcament que una plaça, perquè això no passi i perquè volem que la plaça, no, sigui el cor del poble i que la gent és el que ens està demanant, doncs hi ha tot un projecte vinculat a l'antiga fàbrica de Can Marguí, en què a la darrere de la fàbrica de Can Marguí s'hi ficarà una zona d'aparcament i s'alliberarà l'espai de la plaça. Mm. Això són diners, no, que s'han projectat dintre del pla d'inversions de l'Ajuntament amb l'ajuda del POSC.
Les obres de rehabilitació de l'antiga caserna de Sant Joan de les Abadesses per fer-hi habitatge públic estan avançant, però el grup municipal d'Esquerra reclama prioritzar els empadronats per trobar qui hi visqui.
Lamenten, a més, que els preus seran elevats i voldrien que l'equip de govern tingués una òptica més social.
Així en parla la regidora Laia Capdevila.
Creiem que han d'haver uns criteris clars i per nosaltres s'ha de prioritzar la gent que està empadronada a Sant Joan i, a més, s'han de poder aconseguir uns preus assequibles que, pel que va comentar l'alcalde l'altre dia, semblaria que aquests preus serien força semblants als preus de mercat i hem d'intentar que aquests preus siguin més assequibles perquè la gent de Sant Joan es pugui quedar a viure aquí a Sant Joan i això no acabi sent com una Cerdanya. Des de l'Agència d'Habitatge tu tens uns preus màxims que metre quadrat que pots aplicar. Des de l'Ajuntament tu podries decidir que la teva licitació surts a uns preus inferiors.
El cementiri municipal de Can de Bànol està en obres. L'Ajuntament està rehabilitant la part alta de l'espai just al voltant de l'església de Sant Cristòfol.
La voluntat és aconseguir un indret amable i diàfan, millorant sobretot en l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Mirant al futur, hi ha la intenció de reformar l'església per convertir-la en un espai on fer-hi diferents esdeveniments.
L'alcaldessa Oriol Lázaro.
Aquest cementiri no hi havia espai perinatal, no hi havia columbaris i l'espai de tota la part més alta era inaccessible per gent amb mobilitat reduïda. Amb aquestes obres, aquesta segona fase ja que estem executant, donem resposta a totes aquestes necessitats. Ja vam fer una primera fase amb l'espai perinatal, que s'ha d'acabar de rematar i ara mateix estem acabant aquests detalls finals i la continuïtat que tindrà amb tota una altra part on acabarem tenint els columbaris, un segon accés que serà totalment accessible per persones de mobilitat reduïda.
I l'Ajuntament de les Preses vol engrandir l'espai de dansa de l'Esbar Marboleny.
Situat entre els carrers Fageda i Avinguda Constitució, des de l'Ajuntament voldrien ampliar l'espai per així poder-hi encabir més activitat i rebre més esbars d'arreu.
Els dies 9, 10 i 11 de juny els alumnes de segon de batxillerat s'hauran d'enfrontar a la sala activitat.
Enguany, la prova d'accés a la universitat manté el model implantat el curs passat en què es va eliminar l'opció de triar entre dos models d'examen i va augmentar la penalització per les faltes d'ortografia.
També sentirem els alumnes dels cicles de confecció i patronatge de l'Institut La Garrotxa que organitzen una nova desfilada de moda aquest dissabte.
Són dos cicles que fa 47 anys que s'imparteixen al Centre Educatiu Garrotxí, conegut popularment per la seva vessant de la formació professional.
La festa de Corpus d'Olot aposta per la gastronomia, l'artesania, la música i la faràndula.
Se celebrarà el primer cap de setmana de juny amb activitats des del divendres com el concurs del Jotoku.
Víctor de Paz presenta una mirada sobre el temps de la Segona República, la Guerra Civil i la Revolució Obrera a Sant Joan de les Abadesses.
El llibre parla dels anys 30 a Sant Joan de les Abadesses i tots els trets distintius que es van viure al municipi a diferència d'altres punts del territori.
El Club Esportiu Sant Joan en Esport ja prepara el partit de tornada del play-off contra la Unió Deportiva Jesús i Maria.
Qui també prepara el seu partit és la Unió Esportiva Camprodon en la tornada contra el Vista Alegre a Castelldefels.
Arnau Pons deixa el Club Tenis Taula Olot després de 4 temporades.
El jugador d'Esparreguera tanca un cicle al conjunt lotí on ha aconseguit grans èxits juntament amb altres companys.
I el torneig de futbol sala de la Vall de Ribes ja està en marxa.
Enguany hi ha dos equips menys que l'any passat, però l'organització està satisfeta amb l'acollida.
Esteu escoltant els 5 minuts més, de seguida traiem el cap a l'exterior i després seguim desenvolupant contingut.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre una habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Investiguen suposats pagaments del PSOE Leire Díez per frenar processos judicials contra el partit.
Luco ha entrat a la seu del PSOE per una nova derivada del cas Leire i el jutge ha imputat a la gerent del PSOE, Ana Fuentes, l'exsecretari d'organització Santos Terran i altres càrrecs.
Feijóo reclama eleccions davant l'agonia de Sánchez mentre els socis d'investidura són prudents.
La notícia sobre l'entrada de la UCO a la seu del PSOE ha coincidit al Congrés amb la sessió de control al govern amb l'absència de Pedro Sánchez.
En el cas Kitchen, Jorge Fernández Díaz i Francisco Martínez encapçalen les declaracions dels seus acusats. acusats.
La Fiscalia demana una pena de 15 anys de presó tant per l'exministre d'Interior com per al seu ex número 2, per a Villarejo, en demana 19.
Acaba sense acord la reunió entre Educació i els sindicats. L'USTEC la qualifica d'absolutament decebedora.
El departament ha demanat més temps per acabar d'estudiar les propostes dels sindicats i ha assegurat que l'escola inclusiva no serà un escull.
A la pàgina internacional, Donald Trump inunda amb el seu nom i imatge l'administració dels Estats Units.
L'obsessió per escampar la seva marca personal s'ha vist reflectit en l'estampació de documents amb la seva cara i el rebateig d'edificis emblemàtics de Washington amb el seu nom.
Condemnen l'assistent de Matthew Perry a 3 anys i mig de presó per injectar-li ketamina.
La sentència posa fi a una causa en què s'han condemnat les 5 persones que van admetre haver intervingut en la mort de l'actor.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
El temps. El temps amb Dani Ramírez.
Bé, situació meteorològica per aquest dijous, que ens marca una forta pujada de temperatures, màximes de 30-35, calor forta, no descartaríem algun valor de 36 graus cap a l'Alt Empordà, Pla de l'Estany, prelitoral gironí, i també divendres, aquesta temperatura altíssima entre els 31 i 35 aproximadament. Ara bé, les tardes, tant dijous com divendres, hi haurà algun ruixat, dijous més probable cap a Osona, dissabte més ruixat, més tempestes, en aquest cas al Pirineu, podrien ser més abundants cap a la Cerdanya.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
Parlem ara d'emergències perquè el Consell Comarcal de la Garrotxa, la Generalitat i tres ajuntaments de l'Alta Garrotxa firmen un pla d'actuació propi per a aquesta zona delicada de la comarca. L'objectiu és acotar i deixar més clar quin cos d'emergència ha d'actuar en cas d'incidència. Es tracta d'un pla que pot ser útil per a incendis, llevantades o massificació de persones i que pot servir per no col·lapsar la carretera que puja fins a Sadernes.
A partir d'aquest estiu, l'Alta Garrotxa comptarà amb un pla d'actuació propi en cas d'emergències. Tot plegat surt a petició de la Generalitat, qui juntament amb els ajuntaments de Montagut i Oix, Tortellà i Sales de Llierca i el Consell Comarcal de la Garrotxa han establert un guió d'actuació en cas de possible emergència o incidència, ja sigui per una llevantada i riuada, ventades, esllavissades, onades de calor, incendis o massificació a la zona, per posar alguns exemples. Albert Danés és president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Tenir, doncs, clar, en una situació d'emergència que ens podem trobar a l'Alta Garrotxa, que malauradament amb els canvis que estem tinguent, doncs, i aquestes calors d'altes temperatures i aquest risc d'incendis que podem tenir, aquestes, doncs, situacions de pluges que també tenim, doncs, que si hi ha un tema, doncs, que s'activa algun protocol d'emergències, doncs nosaltres tenim el nostre protocol propi, doncs, per tal de poder activar, doncs, com hem de funcionar en aquest espai per poder, doncs, si s'ha de desallotjar la gent o si hem de tancar l'espai, doncs, poder-lo tancar.
El nou protocol d'actuació ha de servir per definir de manera exacta i concreta com ha d'actuar cada cos d'emergència entre bombers, Mossos d'Esquadra, agents rurals, Protecció Civil i els ajuntaments i administracions implicats a l'espai natural protegit de l'Alta Garrotxa per poder tallar, si cal, la carretera que porta Sadernes. Des del Consell Comarcal de la Garrotxa quantifiquen entre 500 i 1.000 les persones que poden arribar a passar per la carretera GIP 5231 en períodes de màxima afluència. Cal tenir en compte que és l'única carretera d'accés i via d'evacuació en cas d'emergència. El pla d'actuació també inclou aspectes en relació al confinament de la zona i l'activació dels DuproSIM.
Ens permet ordenar-ho dur i tenir doncs, cada part doncs, què ha de fer i com ha d'actuar. Vull dir que al final doncs, crec que és un document important per tenir-lo a l'Alta Garrotxa, a la zona de Cedernes, i al final és això, definir exactament cada cos d'emergències, quines accions o què se n'han de responsabilitzar cadascun d'ells.
Danés diu que la gestió de les emergències en l'àmbit comarcal segueix sent un dels objectius principals.
El tema d'emergències és un tema important, important per la comarca. Hem començat amb aquest protocol, hem d'anar treballant coses també a nivell de protecció civil. Sabem doncs, la realitat en el context que estem a dia d'avui, doncs, que les emergències estan doncs, a l'ordre del dia.
I Belén Cox reconeix que hi ha marge de millora en el temps d'atenció a urgències de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Millorar el servei d'urgències és un dels objectius que tenen els hospitals d'arreu de Catalunya i un repte arreu, especialment a casa nostra, a la demarcació de Girona. En el cas de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el temps d'espera a urgències ha provocat alguna que altra queixa i des del centre es treballa des de fa anys en reduir aquest temps. Segons la directora mèdica de l'Hospital d'Olot, Belén Cox, és un dels objectius que té sobre la taula i que s'ha de tractar.
Ja no només de l'hospital, sinó de la regió sanitària de Girona i del Servei Català de la Salut, una de les prioritats és l'accessibilitat. Tant a urgències, no? Reduir temps d'espera, quan una persona, nosaltres, no? La nostra família va a urgències, vol que l'atenguin ràpid, no? Té un problema de salut, això és és prioritari i per això cal anar mesurant, no? I tenir uns indicadors i anar veient com va.
Cox també fa èmfasi en l'accessibilitat que han de tenir les persones que necessitin els serveis de l'hospital. Diu que hi ha marge de millora.
L'accessibilitat també a l'especialista, a les consultes externes, no? A l'ingrés. Llavors, aquí també hi ha molt marge de millorar. Llavors, també anem monitoritzant els temps d'espera quan des d'atenció primària et deriven a l'especialista, doncs quant temps trigues en tenir una visita o per fer-te una prova, no? I tot això també és una de les prioritats que estem treballant.
La directora mèdica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa insisteix en que prioritzar aspectes com l'accessibilitat serà un dels punts clau en el seu full de ruta al capdavant de la direcció mèdica.
I comencen els nervis. Els dies 9, 10 i 11 de juny, els alumnes de segon de batxillerat s'hauran d'enfrontar a la selectivitat. Enguany, la prova d'accés a la universitat manté el model implantat el curs passat, en què es va eliminar l'opció de triar entre dos models d'examen i va augmentar la penalització per les faltes d'ortografia. Aquest curs també és l'últim, amb una prova extraordinària a setembre, i a partir del 2027 s'avançarà al juliol, ens ho explica la Paula Sayagó.
Cada vegada queda menys perquè els alumnes de segon de batxillerat s'enfrontin als exàmens de selectivitat. Nervis, però també seguretat, és el que es respira a les aules les jornades prèvies. Els estudiants han estat tot el curs treballant amb el contingut que pot sortir als exàmens. Per tant, ara és moment de repassar i estudiar els últims conceptes. Escoltem a Carla Villarroya, Laia Bertrina, Aleix Freixas i Arnau Díaz, alumnes de segon de batxillerat.
Aprendre-t'ho, a més, hi ha com el nerviosisme afegit, no?, de aquesta incertesa que provoca la selectivitat, llavors és una mica difícil a vegades de gestionar, tot i que els temaris no són nous.
És que estem una mica nerviosos, però, bueno, perquè al final és la selectivitat, però sí que és veritat que aquí a l'institut ens porten preparant molt bé tot el curs i ja totes les matèries, els exàmens els hem adaptat a la selectivitat i ja estem una mica més acostumats. Per tant, això ens troba una mica els nervis.
En general, ara és repassar el que ja hem fet durant tot el curs i jo crec que ara ve com la part més fàcil, diguem, de batxillerat, no? Repassar.
Com cada sastre fa el seu nus, hi ha qui prefereix estudiar a casa, anar a la biblioteca o retornar a les aules per rebre classes de repàs.
Doncs normalment al matí venim a classes, ja que ens fan repàs i ens va bé com per tenir un repàs de tot, i a la tarda doncs estudiem tota la tarda, ja que necessitem bastanta nota a les dues i és com bueno, aquells dies que són importants i doncs, si volem esforçar per arribar a la nota.
Totes dues tenim un calendari i tothom se fa una mica a la seva manera, però sí que ens ho compartim i tal per veure més o menys com hem de fer i això.
Però bueno, jo crec que al final repassant i amb la manera que estem preparats ens sortirà bé, segur.
A mi em fa una mica de por poder les faltes d'ortografia, perquè sí que baixen molts punts i doncs de vegades poden perjudicar molt la nota.
La principal por dels joves és una, arribar a la nota de tall per poder entrar a la carrera desitjada.
Jo havia d'estudiar International Economic Business a la Pompeu i clar, és un 12,5, que és una mica alta. A mi també m'agradaria estudiar a la Pompeu i no ho tinc 100% clar, però segurament m'agradaria fer un doble grau de dret i ADE i aquest any la nota és d'un 11,9 aproximadament.
M'agradaria fer a estudiar a Sabadell, a l'Autònoma, a Empresa i Tecnologia, un 9,58.
A mi m'agradaria entrar a la Pompeu a fer ADE.
Els alumnes dels cicles de confecció i patronatge de l'Institut La Garrotxa organitzen una nova desfilada de moda aquest cap de setmana. Són dos cicles que fa 47 anys que s'imparteixen.
Els alumnes de cicles de formació professional de confecció i patronatge de l'Institut La Garrotxa organitzen un any més una desfilada de moda. L'alumnat del segon curs de cada cicle, ja sigui el de grau mitjà, que és el de confecció, com el de grau superior, que és el de patronatge, són els encarregats de preparar l'esdeveniment. Uns cicles que durant aquests dies tenen les prescripcions obertes fins al proper dilluns i al llarg de tota la seva història, que gairebé ja arriba als 50 anys, i han passat uns 3.000 alumnes. La professora dels cicles de confecció i patronatge, Romiñanes, ha explicat els detalls de la 38a desfilada que es farà a l'Hospici aquest dissabte a partir de 6:45 de la tarda. Són declaracions a la finestra d'Ola Televisió.
És d'una vida els projectes que han estat treballant aferrissadament els segons cursos, tant d'un cicle com de l'altre. És el cicle, és el projecte final de curs, com si diguéssim. Llavors els hi donen vida, no? Venen unes models d'una escola de models, se'ls posen i els fan servir, no? Els desfilen. Llavors és molt bonic, és... Sense un punt emotiu.
Tenir una vena artística és una de les característiques que comparteixen els alumnes d'aquests cicles. En el cas de Jana Diago, alumna del grau mitjà, explica que ja ha fet les primeres peces i que li agrada molt el món de la moda.
Estic començant per coses petites, però sí que després coses més, peces de roba, vaig per coses meves, com he fet alguna faldilla, un armillo, però això més com cap a fora, però després de cara al cicle ens vam fer una camisa i després coses més d'estutxos, necessaires i diverses coses.
Per la seva banda, l'alumne de cicle superior, Roger Amat, ha detallat alguns dels aspectes que es treballen en un cicle gairebé a la seva totalitat pràctic, però que també té algunes assignatures de caire teòric.
És veritat que aquesta assignatura, que és la de materials, és molt teòrica i no m'esperava aquesta assignatura. Però hi ha molta pràctica, això sí que és el que m'esperava, però sí que em va sorprendre bastant aquesta assignatura.
La desfilada aquest dissabte dels alumnes de confecció i patronatge de l'Institut La Garrotxa servirà com a punt final d'un projecte que mostra la seva passió per la moda, sector en el qual en un futur desitgen dedicar-s'hi.
I ara música. La festa de Corpus d'Olot aposta per la gastronomia, l'artesania, la música i la faràndula. Celebrarà el primer cap de setmana de juny amb activitat ja des del divendres com el concurs del Jotoku. Ramon Miravet, que estem escoltant, encapçalarà la proposta musical.
La festa de Corpus se celebrarà el proper cap de setmana a Olot per començar el mes de juny amb activitat al centre de la ciutat. Entre altres, hi haurà tallers i concerts que ompliran una programació variada per a tot tipus de públic, segons expliquen des del mateix ajuntament. Tant el 5 com el 6 de juny, la sèrie d'actes començaran a partir de les 5 de la tarda i s'allargaran fins a la mitjanit. Segons la regidora de promoció de la ciutat a l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, ha detallat algun dels punts claus d'aquesta festa de Corpus.
Totes les parades d'artesanies. Nosaltres també és molt important també posar molt en valor aquesta artesania, aquest producte local, i per això també ho anirà tot acompanyat de tallers. De tallers d'artesans, que per una banda hi haurà alguns tallers en el qual es crearan figures de la pròpia faràndula, hi haurà alguns altres tallers també que en aquest cas es faran tipus de, alguns tipus de flors, etc. Per tant, també convidem a tothom que formi part d'aquests tallers.
Una de les protagonistes de la festa serà la faràndula. Com marca la tradició, els gegants d'Olot sortiran al carrer en els dos dies del cap de setmana i ho faran com en els darrers anys, acompanyats de la resta de faràndula olotina, com els nans i cavallets amb la cercavila el dissabte a partir de les 6 de la tarda des de l'Hospici i el ball a la plaça Major el diumenge a partir de les 12 del migdia. El regidor de festes a l'Ajuntament d'Olot és Daniel Sallabona.
La faràndula al complet que serveixi per celebrar aquesta festa de Corpus amb l'oportunitat el dissabte amb la cercavila, passejant pels carrers de la ciutat, i després el diumenge reforçant un dels moments també bonics de l'any, que és aquesta plaça Major per Corpus, amb el Ball dels Gegants, i després també tota la faràndula presidint aquesta sardana de Corpus.
Per primera vegada l'Associació de Comerciants d'Olot participarà a la festa de Corpus i ho farà amb la gran tòmbola del comerç. La presidenta de l'entitat és Esther Verdaguer.
I ho hem volgut fer amb una tòmbola, amb la gran tòmbola del comerç local. De què es tracta? Doncs tindrem una tòmbola aquí al mig, que durant el divendres i el dissabte, la gent que comprin, el dissabte a la tarda podran venir i amb cada compra podran tirar d'una butleta. Tindran una butleta on hi ha premis. Hi ha premis de totes les botigues que s'hi han adherit, vull dir que han volgut contribuir amb premis molt especials i sorpreses. Hi haurà esmorzars, hi haurà pica-piques, bueno, hi haurà molta molts de premis diferents.
Són 3:15 de 9, parlem ara de memòria històrica, perquè Víctor de Paz Mena presenta una mirada sobre el temps de la Segona República, la Guerra Civil i la Revolució Obrera a la Vila. El llibre parla dels 30 anys de Sant Joan de les Abadesses i tots els trets distintius que es van viure en el municipi.
Una de les seves primeres connexions amb Sant Joan de les Abadesses va ser a través d'una visita guiada al monestir. Va ser aleshores quan Víctor de Paz Mena va començar a establir vincles amb el municipi i a descobrir petits detalls dels anys 30, uns fets singulars en comparació als que es van produir en altres punts del territori durant la Guerra Civil. Així va sorgir l'interès del periodista, a través d'arxius, fonts orals i testimonis, però sobretot de la premsa de l'època, i així es va anar desgranant el llibre de Sant Joan de les Abadesses a Puigalt del Ter, una mirada sobre el temps de la Segona República, la Guerra Civil i la Revolució Obrera a la Vila.
La Revolució Obrera, sobretot, va tenir unes singularitats aquí a Sant Joan de les Abadesses que són diferents de la majoria de municipis catalans, diguéssim. Les actes dels plens, que ha estat algú molt important per poder fer el llibre, però després quan llegeixes un dels periòdics d'aquí de la vila, doncs trobes informacions que no surten a l'acte del ple, que són més del bullici popular, de la pulsió una mica que hi havia al poble, i també sembla molt interessant per complementar el que em donaven les altres fonts.
Tot i que el llibre parla dels anys 30, hi ha molts aspectes que continuen presents en l'actualitat. A més dels conflictes bèl·lics, l'habitatge ja sobresortia com una problemàtica aleshores.
Més enllà de que parlem d'una guerra, parlem de totes, perquè n'hi segueix havent moltíssimes, encara que els mitjans en parlin d'unes quantes. I el llibre també volia ser un homenatge a la gent que va patir la Guerra Civil i la que està patint ara les conseqüències de totes aquestes guerres. D'aquestes singularitats que et parlava que van passar aquí, una d'elles, i segurament és perquè Sant Joan era un municipi més petit que alguns altres, ja hi havia un problema amb l'habitatge. O sigui, molts problemes actuals realment ja hi eren en aquell moment. I un dels quals era l'habitatge. També és sorprenent pensar que ja hi havia lloguers de temporada.
L'objectiu de De Paz és donar continuïtat. Al periodista li agradaria continuar amb els anys 20 i els anys 40, perquè tal com ell mateix recorda, la República està compresa entre dues dictadures, tenint en compte que la primera, la de Primo de Rivera, va ser un assaig més breu de la que vindria després.
4:30 i a les 9. Anem als esports. El Club Poliesportiu Sant Joanenc ja prepara el partit de tornada del play-off contra la Unió Deportiva Jesús i Maria, i el torneig de futbol sala de la Vall de Ribes ja està en marxa. Enguany hi ha dos equips menys que l'any passat.
El primer torneig de futbol sala d'estiu de la comarca ja ha començat. El torneig de la Vall de Ribes reuneix 13 equips, 10 de masculins i 3 de femenins, durant tot el mes de juny al pavelló municipal, competint per aconseguir el trofeu. Enguany, el premi per al campió masculí és de 800 euros, mentre el femení se n'endurà 400. La principal novetat d'aquesta edició és la fase de grups. Parla Xavi Ribes, organitzador del torneig.
Aquest any, abans de fer dos columnes o dos quadrants d'equips, hem fet com han fet a la Champions, una lligueta, i jugaran tots 6 partits. No vol dir que juguin tots contra tots, els ha tocat només amb un emparellament de 6 equips i seran, doncs, la lligueta en total. I els 8 primers passaran a quarts de final.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Anem acabant, demà i tornem, que ja serem divendres. Gràcies per seguir-nos. Bon dia i bona hora a tothom.